Ràdio Estel. Garraf, 96.8. Cerdanya, 104.4.
Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. El divendres 1 de juny, vine a donar suport als nostres mitjans. A les 8 del vespre, actuació de l'Orfeo Badaloní i l'Esbar Sant Jordi a la Basílica de Santa Maria del Mar. I a 9:45 del vespre, el sopar a la Llotja de Mar de Barcelona. Presidit pel cardenal arcabisbe Joan Josep Omella. Places limitades, no et quedis sense la teva. Truca ja al 93 409 27 70 o escriu-nos a lanit@radioestel.cat. Torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, perquè amb tu sempre serem millors. Fes un viatge de la tradició a la modernitat amb el Club Més Amics. Del 29 de maig a l'11 de juny, viatja amb nosaltres al Japó. Visitarem el ritme viu d'Osaka, els temples de Kyoto, el paisatge feudal de Kanazawa i molt més. Del 29 de maig a l'11 de juny, al Japó, amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Entrevistes, notícies, curiositats, informació, metges, respostes i preguntes. Tot el que vols saber sobre el món de la salut al Vademecum de Ràdio Estel. Acompanya'ns cada setmana, cada divendres, a 8:15 del vespre a Ràdio Estel. Obrim una nova edició del Vademecum per saber-ne una mica més sobre com cuidar-nos, per saber-ne de salut. Vademecum, un programa patrocinat per la Clínica Nostra Senyora del Remei.
Ràdio Estel.
El proper 16 de maig, és a dir, això està aquí al caure, com qui diu, es fa el recompte de persones sense sostre a Badalona. Aquest és un tema molt important com per atraure l'atenció, de, evidentment, de la gent de Badalona, no? Dels voltants i de, jo crec que de tothom en general. I és important per aquest programa, a més, per Àngels, perquè, com bé sabeu, aquest programa neix i viu sota l'auspici de la Fundació Roca i Pi. I la Fundació Roca i Pi, com no podria ser d'una altra manera, atesos els seus orígens i la seva voluntat i la seva vocació, hi és involucrada, està en aquesta acció del recompte de persones sense sostre. Un recompte que es fa per segona vegada enguany, que ja es va fer fa 2 anys. És per això que avui tenim amb nosaltres en Josep Anton Caubet, que és responsable de la Comissió Social de la Fundació Llegat Roca i Pi. Josep Anton, bon dia.
Bon dia.
Taula sense llar de Badalona, aquest és el nom correcte. Explica'ns, fes-ne 5 cèntims una mica perquè ens ubiquem, d'on surt això i qui hi ha darrere d'aquest nom?
Doncs hi ha un conjunt d'entitats, la Fundació Cuida Esperança, Creu Roja, Càritas, etc. Hi ha més entitats, eh? Uh-huh. Però és un conjunt d'entitats que ja s'han trobat amb anterioritat coordinant diferents dispositius per atendre les persones sense llar, que al final va dir, escolta'm, ens hauríem d'organitzar sota l'aixopluc inclús de la mateixa administració pública i poder fer una taula per compartir necessitats, requeriments, etc, etc, etc. Llavors això, l'any passat vam constituir aquesta taula i vol ser un espai de reivindicació, un espai d'una mica d'acalorar-nos només unes entitats amb les altres per donar-nos sentit a la tasca que anem fent de forma conjunta i alhora anar establint uns dispositius de manera més coordinada.
realment el problema de la gent sense llar, sense els anomenats sense sostre, la majoria de mitjans de comunicació, és un problema, com ho diria jo, gravíssim, acuciant. Vull dir, només cal veure aquesta gent que tots tenim a la retina i a la imaginació i al record, per desgràcia, perquè sovintegen els carrers de les ciutats. En el cas de Badalona, si no m'erro, ara a l'últim recompte fa 2 anys sortien gairebé una quarantena de persones.
De nou.
És un autèntic drama. Per la qual cosa suposo que la coordinació entre totes les persones i entitats, projectes, que vetlleu d'alguna manera o que esteu enfocats a treballar per aquesta gent, crec que és, vaja, vital, no?
Sí, cal entendre sempre, diguem-ne, les persones sense sostre, en definitiva, són ciutadans que ha arribat un moment de la seva vida que són considerats de segona, tercera, quarta o cinquena B, per dir-ho d'una manera, no? Vull dir que són gent que han trencat amb la família, han trencat amb el món laboral per circumstàncies diverses, inclús sanitàriament, no estan ni ben atesos. Vull dir, són gent amb certes addiccions, o bé les antigues addiccions que tenien els han portat a tal situació de desmembrament personal i social que, diguem-ne, no són ni ben considerades. Inclús hi ha popularment allò que diuen, és que si estan al carrer és perquè es volen, no? I això es diu. I llavors hi ha molta gent també estrangera. Ho hem de considerar, això, eh? Ja tenim cada dia més, hi ha gent de països de l'est, gent amb addiccions, etc. Vull dir, en definitiva, és un problema molt greu de moltes persones, de persones que estaven amb una certa relativa normalitat vivint les seves vides, però per això, per un trencament, per una dificultat de tipus mental, per l'agreujament de les seves situacions de salut, etc, etc, es van desvinculant, fins que arriba un moment que es troben al carrer, sota un caixer d'un banc, amb un banc, sota un pont, comparteixen desgràcies amb altres que es troben en el mateix context i van fent. Per tant, és una situació bastant extensa. I llavors, atès que les dificultats d'ells són moltes, són també molts les entitats que estem col·laborant aquí. Per exemple, a nivell sanitari, doncs tens, o de salut, doncs tens gent que hi està vetllant perquè alguns són malalts de VIH, que han tingut addicció i ara es troben al carrer. O tens gent que els han atès des de serveis socials i ens hem trobat que estan sense habitatge, però resulta que no hi ha una problemàtica afegida de tema de salut, però sí econòmica o sí de soledat, perquè no tenen a ningú. O bé són gent que han ocupat una marxant de casa, han ocupat una habitació, s'han trobat sense recursos econòmics i de l'habitació d'estar 2 anys pagant una habitació com bonament han pogut, i arriba un moment que no poden pagar ni l'habitació. I on s'ajunten amb un altre per ocupar un habitatge i poder resoldre la seva situació habitacional. Però llavors també tenen un problema d'alimentació. És a dir, estem parlant una mica de col·lectius que estan molt vinculats a el que és l'urgència i l'emergència, per dir-ho d'una manera, no? Per tant, hi ha moltes entitats, per això deia que hi ha, doncs això, la Fundació Mambrer, Roca i Pi, l'Ajuntament, Càritas, Creu Roges. I llavors, hi ha gent que es preocupa perquè que els oferten, doncs, algun tipus de suport habitacional. Per exemple, hi ha pisos assistits, hi ha pisos que acullen a persones. Hi ha pisos que tenim amb urgències, per urgències socials. Hi ha gent que els atén per un tema de tipus estrictament sanitari. Hi ha qui fa un acompanyament de tipus laboral o prelaboral, com un projecte que tenim a Roca i Pi, d'acompanyament prelaboral. És a dir, les dificultats són diverses i, per tant, la gent que estem aquí vinculats de la xarxa, de la taula, també són diverses.
Evidentment, abans has parlat d'una qüestió que a mi em sembla que és força important que ens l'anéssim recordant de quan en quan, no? Que és aquestes actituds que jo no sé, vull dir, clar, això és una apreciació purament personal, que hi ha actituds que jo qualificaria personalment, insisteixo, de cíniques, que sembla, tinc la sensació que s'estenen, no? Això de gent que automàticament ens engega el cliché de que estan al carrer perquè volen, són gent, no? Aquestes que a mi em semblen esveradores, no? Quan en realitat sí. Les persones que estan al carrer, vaja, jo crec que ningú que dediqui 30 segons a pensar-hi arribarà a la conclusió que és una opció, me'n vaig a viure al carrer, perquè és atroç viure al carrer, amb el preu que això té, físic, evident, i un que no surt habitualment, però que ara, mentre tu parlaves, jo no me'l podia treure al cap, psicològic, que és un preu molt alt, i que suposo que també, d'alguna manera i des d'algun punt, es deu contemplar en alguna de les associacions o projectes que treballeu en aquesta taula de pal sense llar.
Sí, de fet està clar que aquestes apreciacions ciutadanes, és a dir, d'estigmatitzar, no? I són perquè volen, perquè han portat una mala vida. És com el qui té una dependència d'alguna addicció, no? Vull dir sí. Que, clar, si no haguessin fet això, si de tal, si l'altre... En definitiva, si haguessin tingut una infància mínimament feliç, segurament aquests adults ara no estarien on estan. Això per començar. Després, per una altra banda, també és veritat que la vida de les persones té moltes ramificacions i de vegades sense voler, les limitacions personals fan que les limitacions socials també i l'allunyament amb el qual et trobes un moment determinat de la vida, et trobis que estàs sol i sense que ningú t'escolti. Per tant, de vegades, i de vegades inclús, hi ha gent que interioritza molt a la seva pròpia problemàtica i pot haver tingut relació amb els serveis socials per fer una demanda, i l'ha manifestat aquesta demanda en un moment determinat, ha vist que no tenia suport, que no tenia ajuda, ni la família, ni el públic, ni les entitats, i al final hi ha una sèrie de necessitats que aquesta persona té, que no sap ni manifestar, i que l'única manera de fer és deixar-se anar. I per tant, i el que està constatat també és que viure al carrer, i això tothom ho sabeu, vull dir, perquè això es manifesta molt clarament, no? Quan veus una persona que dius, ostres, aquest senyor gran i pobre, doncs igual té 40, 45 anys, 46 anys, dius, ostres, però si és més gran... És més gran que el meu pare o és més gran que el meu tiet? Que per exemple, posem per casa, perquè tenim identificat unes edats amb unes fesonomies, sí. Pues perquè la vida al carrer, a més et roba aquesta presència, diguem-ne, i aquests anys que segurament no podràs viure mai a la vida, perquè t'envelleix sobremanera. Vull dir que, en definitiva, és un drama.
A Ràdio Estel trobem àngels.
Avui concretament trobem àngels dels qui es dediquen a donar un cop de mà, intentar ajudar, pal·liar de la manera que els és possible i amb totes les mesures i recursos que tenen a la mà. La gent sense llar, la gent sense sostre. I ho estem fent parlant amb Josep Anton Caubet, que, com els assitus del programa sabreu, és responsable de la Comissió Social de la Fundació Roca i Pi i que està absolutament integrada en la iniciativa d'aquest recompte de persones sense sostre que porta a terme la taula sense llar de Badalona, que portarà a terme la nit del proper 16 de maig. Per cert, aprofito ara que hi som per donar-vos una adreça d'internet que és tan senzilla com taula sense llar Badalona, tot junt, taulasensellarbadalona.cat, perquè entreu, fiqueu el nas i tafanegeu en el millor dels sentits, és a dir, apropeu-vos al que és aquesta realitat, perquè existeix, és al costat nostre, per més que molta gent pots veure com clarament giren el cap i procuren no veure quan passen pel costat de tanta gent com es troben les situacions que fa un moment ens estava relatant en Josep Anton. Roca i Pi, com ell deia de passada, i jo voldria aprofitar per parlar-ne una mica, ja fa una gran tasca que està totalment vinculada des de diverses branques de la pròpia Fundació amb aquestes persones que habitualment diem o incloem sota el terme en risc d'exclusió social, per bé que a vegades són persones directament ja excloses socialment.
Sí, bàsicament excloses.
Molt excloses, diria jo. Només cal observar com la gent evita mirar-los o com la gent els mira per adonar-te fins a quin punt hi ha exclusió social. Deia que Roca i Pi ja té accions constants durant tot l'any que serien, si no m'equivoco i tu em corregeixes, bàsicament el menjar social, el taller prelaboral Sant Isidre i el sistema d'atenció a les emergències. No sé si...
Sí, també hi hauria... Ara, per exemple, estem ja reorganitzant tots aquests dispositius amb una mica un centre de dia, perquè ara, per exemple, a la tarda, a la tarda des de les 4 fins a les 8 de la tarda, tenim un espai de folre que està acompanyat per la parròquia de Sant Josep de Badalona, més Càritas i Roca i Pi, i llavors aquí hi ha una atenció permanent d'aquestes persones. Això ho volem fer des de les 8 del matí. I això ara les diferents entitats que estem aquí volem extendre des de les 8 del matí fins a les 8 de l'est una mena de centre de dia, que llavors aquí hi giraran al voltant d'això també l'acompanyament laboral, aquí hi ha el servei de dutxes, hi ha el servei de menjador social, hi ha l'acompanyament, diguem, en les situacions diverses durant la tarda, hi ha activitats diverses de promoció i activitats inclús lúdiques també, perquè hi havia, fa un parell d'anys hi va haver-hi un petit equipet esportiu també, vull dir que hi havia és entendre la persona una mica amb la seva integritat, no? Llavors, la idea que tenim ara és això, articular-ho de 8 a 8, a part d'això tenir un dispositiu d'allotjament en pisos, que això ho extendre, a part dels recursos que tenim les diferents entitats, ho volem fer extensiu, tenim present poder tenir com una 30, entre 35 i 40 places a Badalona, que algunes ja les tenim, seria augmentar amb una vintena més, amb una vintena més d'habitacions i espais per poder compartir aquestes persones que tenim sense llar.
Abans tu ho esmentaves, i és ben cert, aquestes persones, la majoria d'aquestes persones, són en una situació extrema, perquè no sé si us sou capaços de posar-vos a la pell d'algú que es troba en una situació tan límit com per no tenir lloc on anar a dormir, trobar-se al mig del carrer, no tenir cap manera d'aconseguir d'una manera fixa, constant, o més o menys assegurada, menjar, aixopluc, etc etc. Persones en aquesta situació límit, em deia, feu un recompte, aquí és on volia anar, no? Com vau fer fa 2 anys. Això a mi em dona també un cert indici, i em diràs si m'equivoco, i és que la majoria d'aquesta gent, que és on anava jo, es troba perduda, perquè, com tu molt bé deies abans, a vegades s'han trobat que on han acudit els han dit no, vostè ja no el puc atendre de cap manera, no té cap recurs institucional, l'Estat no li pot pagar res, ningú li pot donar res. L'única manera és mitjançant aquests recomptes. Hi ha alguna altra manera d'acostar-s'hi? Perquè, clar, jo me n'adono ara mateix de una de les meves impotències és que sé que no puc arribar a aquesta gent. Aquesta gent no escolta la ràdio. És evident que són les institucions, les organitzacions, les fundacions com vosaltres qui s'hi ha de tensar. Com es fa això? Vull dir, el recompte... Evidentment es fa físicament amb gent corrent pel carrer, no?
Però... Sí. Bàsicament el recompte també és un espai de sensibilització, eh? És un espai de sensibilització ciutadana per recollir unes dades que després hem de transformar i fer-ne la lectura adequada. Per exemple, si fa 2 anys en vam comptar 39 persones, per desgràcia aquest any jo crec que en comptarem més. D'això és una hipòtesi, eh? Sí. Jo crec que en comptarem més. Què fem durant l'any amb totes aquestes persones? Aquestes són el que dèiem del recompte, són les persones que estan al carrer. Però després hi ha les persones que tenim amb els dispositius actius, però després també hi ha persones amb assentaments. Hi ha persones que estan amb infrahabitatges, que els coneixem i que sabem que hi són. I amb aquests, inclús podem dir també que hi ha gent que ha passat per les nostres cases, diguem-ne, per les seus a les institucions, i que al final ells mateixos han rebutjat ser atesos. Pues per què? Perquè hi ha un nivell d'exigències, hi ha un nivell de requeriments que els hi posem, que has de venir així en condicions, no pots venir amb el gos, perquè el gos... És a dir, hi ha una sèrie de coses que dius, pues els serveis també ens hem de, no protegir, però sí que hem de posar unes normes, sí. Un d'aixonses. Hem tingut casos de gent que han tingut dificultats de convivència als pisos que hem tingut, se'ls han donat unes oportunitats, hem fet uns processos de seguiment, i arriba un moment que dius, és que aquesta persona acabarà al carrer una altra vegada, i serem nosaltres que li portarem al carrer. Bueno, no, seran les circumstàncies, serà la vida, serà el que sigui, però nosaltres, ja ha arribat un moment, li haurem de dir, noi, no pots estar aquí, ahir a les 9 de la nit estava fent això jo. Avui t'estàs aquí, demà no podràs estar aquí. Per què? Perquè has tingut una actitud violenta amb els teus companys de pis i no podràs anar endavant. Jo avui he reflexionat aquesta reacció, bueno, aquesta reacció, aquesta, aquest fet que es va donar ahir, concretament, a les 9 de la nit, a Badalona, i aquest noi aquesta nit ha dormit en un lloc, que era el que tenia, però no hi podrà dormir aquesta nova nit d'avui. Què passarà aquesta nova nit? Pues igual tornarà al caixer on estava. Això és una responsabilitat, clar, de tots, i tots n'hem de ser conscients, i hem de ser conscients de que també els serveis també tenim unes limitacions. Mm. Els serveis també tenim un topall que no podem anar més enllà. Per què? Perquè resulta que aquestes persones necessitarien, doncs això, un acompanyament psiquiàtric molt més intens, un ajustament de la seva medicació. Aquest noi, concretament, aquest noi va tenir la medicació ajustada perquè anava al Folre, que és aquest espai que us dèiem, a les tardes, i va estar unes setmanes allà. I va arribar un moment, per les seves maneres de fer i de procedir, que es va alterar i ell també va trencar amb aquest servei. Anava al menjador social, també va trencar amb el menjador social. Ha estat a tres espais. És a dir, és un cas molt singular, també. Però tenim casos difícils. I què hi hem de fer amb aquests? Pues aguantant. Aguantant i veient que no ens hem de tapar ni posar-nos una venda davant els ulls. Jo continuo estant preocupat perquè aquest noi l'hem de poder donar un cop de mà d'alguna manera o una altra, però aquest noi també ha de poder reaccionar d'alguna manera, perquè el que li estem ofertant no és l'adequat. Per tant, què vull dir amb això també? Que el que disposem, de vegades, tampoc no és el més necessari. Què podria ser una alternativa per aquest noi? Això del housing first que diem, no? Un lloc que tens una habitació petita amb una cuineta i un llit, i escolta'm, d'aquí tres mesos m'explicaràs com et van les coses. Jo ja et deixo aquí, tu tens un sostre i ves fent. No t'hauràs de barallar amb ningú, però aquesta persona segurament hi haurà un moment que sí que es barallarà amb la veïna de baix o amb el senyor del costat o el de la botiga.
Del que m'estàs dient, la veritat és que bé, és molt més que em sap molt de greu, no? M'impacta el fet de donar-me d'una manera tan clara que no només tenim un problema com a societat i que per sort hi ha gent, fundacions com vosaltres, molta gent que reacciona, sinó que tenim un problema com a societat que es va agreujant cada dia que passa, que va produint, que va generant problemàtiques psicològiques, psiquiàtriques, ja, com la d'aquest personatge que tu deies ara, i que cada vegada són molt més difícils d'intentar acarar i solucionar, ja ni t'ho dic. En qualsevol cas, que us quedi clar, el 16 de maig hi ha un recompte de persones sense sostre a Badalona. Entreu a taulasensellarbadalona.cat perquè us podeu fer voluntaris, podeu col·laborar-hi de moltes maneres. Nosaltres n'hem parlat en aquest primer programa, n'hi dedicarem encara algun altre, en Josep Antoni Caubert, responsable de la Comissió Social de la Fundació Roca i Pi, i al qual li agraïm moltíssim que hagi vingut aquí a explicar-nos.
Gràcies.
A radioestel.cat, tu tries. Un territori tan misteriós com hospitalari. La Índia, de l'herència dels Maharajàs al llegat de Gandhi. Del 13 al 23 d'agost, el Club Més Amics et porta a fer un viatge que marcarà un abans i un després en les teves experiències viatgeres. Del 13 al 23 d'agost, la Índia amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. La nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. El divendres 1 de juny, vine a donar suport als nostres mitjans. A les 8 del vespre, actuació de l'Orfeó Badaloní i l'Esbar Sant Jordi a la Basílica de Santa Maria del Mar. I a 2:15 del vespre, el sopar a la Llotja de Mar de Barcelona. presidit pel cardenal arcabisbe Joan Josep Omella. Places limitades, no et quedis sense la teva. Truca ja al 93 409 27 70 o escriu-nos a lanit@radioestel.cat. Torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, perquè amb tu sempre serem millors.